La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts a la taula de l'Evangeli, el programa que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Gràcies per ser amb nosaltres i poder-los comptar, com no, com a oïdors fidels. Avui som el diumenge 19 de durant l'any. Anem, doncs, a escoltar ja les lectures de la missa i a comentar-la amb els nostres dos tertulians, que són la germana Vicky Molins i mossèn Joan Novac. Els hi presentem. La germana Vicky Molins és teresiana al barri del Raval de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé. Sí? Sense entrar en detalls, però bé.
Fem feina, no? Sí. Allà al Raval, molt bé. I mossèn Joan Novac és rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i és també vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia, també en general. Bé, sense entrar en...
Sí? Bueno, gràcies a tots dos per ser aquí, per comentar la paraula de Déu. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 18.
Aquella nit de la sortida d'Egipte havia estat anunciada per endavant als nostres pares perquè se sentissin encoratjats per veure complerts els juraments en què havien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels justos i la perdició dels enemics. Amb un mateix fet castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosaltres que vos havíeu cridat. Els fills sants d'un poble bo oferiren víctimes invisibles, es comprometeren a observar aquesta llei divina. Tot el poble sant havia de participar igualment dels béns com havia participat dels perills. Després, entonaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.
Breu fragment de la tercera part del llibre de la Saviesa, on es fa un repàs de la història del poble centrant-se llargament en els fets de l'Èxode, més de 1000 anys després d'aquests esdeveniments. El savi, l'autor del llibre de la Saviesa, cerca el sentit d'aquests fets per a descobrir el projecte de Déu i la vocació d'Israel. Bé, qui comença?
De fet, Maria, ja tu has marcat perfectament i aleshores ja ens situem, no? El llibre de Saviesa, que pertany al que en diem els llibres sapiencials, escrits molt després dels fets ocorreguts, de l'Èxode, que ara recorda, doncs ens ajuda a veure també la perspectiva de la història, de com Déu ha anat adreçant-se al seu poble, no? I com l'ha anat acompanyant. Jo penso que és molt important. Sí que hi ha aquesta discreció entre bons i dolents, i que també ho fem molt nosaltres, això, de distingir qui són bons, qui són dolents. Aquí no hi ha ni bons ni dolents. Aquí tots hem d'obrar segons el nostre cor i deixar que aquest Déu ens vagi guiant, ens vagi parlant, no? Aleshores, sí que és bo el fet de reconèixer que si som bons no és per els nostres mèrits, sinó és perquè Déu ens fa bo, no? O sigui, ens fa bones persones. I aleshores es tracta d'obrir el nostre cor per obrar el bé. Això és molt important, no?
A mi, Joan, fixa't, això em recorda... Li tinc una mica de mania, això, de bons i dolents, d'Antic Testament. Per què? Perquè he viscut jo, tu ets molt jove, jo sóc molt gran, i he viscut tot aquest nacional catolicisme en el qual era tan important el de bons i dolents, i el del càstig, i el de... I el dia que descobreixes que som salvats per Jesús, i que Pau té tan clar, és el dia que dius, bueno, deixa'm de lluitar per ser santa. Jo el que vull és estimar Déu i Déu farà l'obra en mi. Som salvats per l'obra del perdó i de la misericòrdia de Jesús. I això és la superació de l'Antic Testament, que és molt maco també, i també Jesús parla de bons i dolents, no? Però parla sempre al costat de la misericòrdia i el perdó, i de que som salvats. Jo, aquestes lectures de l'Antic Testament, sempre... Dono gràcies perquè hem arribat a la plenitud dels temps en el que som salvats per Jesús.
Exacte, i aleshores també aquest encoratjament. Les lectures sempre també les hem de dir en clau positiva. Sí, clau positiva. Com a les persones les hem de veure sempre en clau positiva. Encara que una persona ens caigui pitjor, una persona no ha obrat bé, sempre hem de mirar la part bona de les persones que ens ajuda també a millorar entre tots, perquè és allò de la palla aquella del teu ull o la palla de l'ull del veí, del germà, i no mirar la vida que tens en el teu propi, no? O sigui que aquí és... Per què et recordaven aquest fet tan important de quan van ser salvats d'Egipte, no? Per Déu, quan van sortir d'Egipte. Perquè se sentin encoratjats per veure que Déu no només va intervenir en un moment concret de l'història, sinó que continua intervenint. I vosaltres sou fills i fills d'aquells primers, doncs venim d'una història i hem de recordar les meravelles que Déu ha fet, no?
Sí, i el fet és aquest final tan maco. Després em donaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.
Exacte. I és important.
I aleshores un cant de lloança amb el que acaba tan meravellosament aquesta lectura.
Jo penso que sí. I donar gràcies també per tota la història que hi ha també darrere nostra, no? I que s'ha fet tant de bé a la nostra humanitat i hi ha persones que han deixat tanta petjada, anònims i coneguts, no? I molts, la majoria són desconeguts i són els grans sants de la història, no? Com han treballat, com s'han dedicat als altres, com han sabut lluir a Déu, no? I nosaltres heredem tot això, nosaltres no som els primers de la història. Nosaltres estem en una cadena d'una gran tradició gran, no? Que jo penso que hem de
vosaltres reconèixer. Creieu que nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, també fem una mirada retrospectiva, no? Sobre tots els fets que ens passen cada dia, en el treball, amb els amics, en l'espai lúdic, amb la família, amb els coneguts, en l'espai social. Fem una interpretació personal, com, diguéssim, una interpel·lació de tot allò que passa, en quin sentit m'afecta a mi, quina lliçó m'aporta, per dir-ho d'alguna manera, creieu?
Bueno, és la mirada, després de l'Evangeli ho sentirem, no? O sigui, tenia aquesta mirada profunda de la vida, que la vida està feta de multitud de detalls i de circumstàncies, de contacte. Si féssim un recompte de les persones que parlem al llarg del dia, és que seria impressionant. Al cap de la setmana tindríem més que un llistat telefònic, eh? I com aprofitem aquests moments, no? Té una paraula amable, un detall, aquella persona que ens necessita, aquella persona que ens vol escoltar, oi? O que aquella persona que vol ser escoltada també, no? I tenir una mirada profunda de la vida, sense... O sigui, quan el Senyor ens diu pregueu en tot moment, no vol dir que hem d'estar tot el dia de genolls pregant amb les mans juntes, no. Pregar també vol dir com la nostra pregària, que hem de començar el dia sempre, donant gràcies a Déu pel dia que comença, com això sabem traslladar a les concrecions de cada dia, no? I llegir la història amb aquests ulls.
I per mi també és precisament la paraula vista dia a dia, vol dir la paraula... Què ens diu la paraula en aquest moment determinat? La paraula és eterna, no? I ens diu cada... Del segle XIX els diria una cosa en un moment determinat i ara ens diu... Això és viva, és com l'espasa, i a Sant Pau d'Espasa, que travessa, no?, de dos talls, perquè penetra. I aquesta és la paraula, i jo crec que és una de les coses que ens ha faltat, i nosaltres en la meva comunitat ho vivim cada dia, i ens ajuda molt. No sortim de casa sense haver comentat la paraula de Déu, precisament, al dia. I és curiós, perquè la paraula de Déu et diu moltíssim de tot el que està passant en aquest moment.
Està escrita en un moment concret de la història, però està actualitzada en els nostres temps. I la paraula de Déu sempre és jove. La paraula de Déu sempre s'actualitza. I sempre hem de tenir l'obertura, perquè encara que siguin textos, aquest potser no és tan conegut, però altres que són coneguts, i els escoltem sí. amb una orella. Deixem que la paraula també treballi en nosaltres, la paraula. No la fem... La fem nostra, però sí, no per manipular-la, sinó la fem nostra perquè ella treballa en nosaltres, oi?
D'acord, doncs si no hi voleu aportar res més, potser podríem passar ja a la segona lectura.
D'acord.
Doncs som-hi.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la carta als Hebreus i del capítol 11.
Germans, creure és posseir anticipadament els béns que esperem. És conèixer per endavant allò que encara no veiem. L'Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abraham, quan Déu el cridà, obeí la invitació d'anar-se'n a la terra que havia de posseir en herència. Sortir del seu país sense saber on aniria. Gràcies a la fe, residia en el país que Déu li havia promès com si fos un foraster, vivint sota tendes igual que Isaac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat ben fonamentada que té Déu mateix com a arquitecte i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge, tot i la seva edat avançada. I és que va creure en la fidelitat de Déu que li ho havia promès. Per això, d'un sol home, ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar. Tots aquests moriren en la fe, sense haver posseït allò que Déu els prometia, sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, i confessant que eren estrangers i forasters en el país.
L'autor de la Carta als Hebreus ens presenta aquí la fe en relació amb l'esperança, mostrant-nos a continuació, com a models de persones que han cregut, diversos personatges de l'Antic Testament. Remarca el caràcter paradoxal de la fe, posseir sense tenir encara, conèixer sense veure. Avui això no està gaire de moda, no, mossèn Joan?
No, efectivament, a veure, si no ho veig, no crec, això és molt, molt, molt habitual, no? Però sí, bueno, jo penso que són aquests personatges que ens ensenyen que són paradigmàtics, no? És important també que avui comencem aquesta lectura, bueno, durant quatre diumenges, a partir d'avui, escoltarem petits flamencs de la Carta als Hebreus, que és aquest llarg sermó, oi?, que està dirigit a persones ja creients, per renovar la fe, no? I és aquesta segona part d'aquestes cartes als Hebreus, i són exemples que ens anirà transmetent de com viure en profunditat la fe cristiana. I la primícia on la trobem? En Abraham, que és el nostre pare en la fe. Ell sortia del seu país sense saber on aniria, mogut per la invitació divina. I la fe d'Abraham en què es basa? Es basa en aquesta confiança total a la voluntat de Déu, i és mitjançant aquesta obediència que rep la capacitat de fundar aquest llinatge, amb aquesta frase tan bonica, no? La seva descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i els grans de sorra de les platges de la mar, no? O sigui, i com Déu és fidel a la promesa d'aquells que s'han fiat d'ell, no?
A mi aquesta lectura que m'encanta, jo li veig tres elements que em fan pensar molt. El primer, el que diem el sí però encara no, ja vivim allò, la penyora de lo que viurem. No separem molt aquesta vida de l'altra, perquè estem destinats a ser feliços i comencem ara a tenir aquella felicitat que ara la tenim, sí, però encara no. El segon moment important per mi d'aquesta lectura és creure és esperar. Precisament, no es pot separar creure d'esperar i d'estimar. Són les tres grans virtuts teologals. Perquè estem segurs de la fidelitat de Déu i de l'amor de Déu. La tercera cosa que m'impressiona molt, i és molt de Teresa de Jesús i, per tant, molt del meu carisma, és sentir-nos forasters en aquest món, però segurs de que ja han començat a viure el que viurem. I Teresa de Jesús diu aquella vida d'arriba és la vida verdadera. Però mentre vivim aquí, no vivim separats d'allò que viurem, no? Això dona a la fe un sentiment d'esperança, un sentiment que ja estem vivint. A més, Sant Pau ho diu també, quan tens una penyora vol dir que ja tens el que tindràs després, no? Sí, sí, és penyora. Jo penso molt, en la meva joventut vaig llegir moltíssim i he vist encara d'aquella lectura de Tallar de Sartet, no? D'arribar a aquell punt omega en el que tot confluirà. I ara estem caminant cap a això. Viure en esperança és meravellós, no?
Jo penso que sí, Vicky, O sigui, jo em trobo amb algunes persones també que diuen, bueno, però és que jo no sé si tinc fe, no? Jo no sé si crec realment, no? Però, o sigui, una vegada pot pensar que creure és tenir ben clar tots els convenciments de la fe en quant a tota la formació que has de rebre i que potser no has rebut encara, i que el creure no és això, però és l'actitud del cor. És l'actitud del cor i és fiar-se de Déu. Abraham és el nostre exemple. Aleshores, si tu creus, comença a caminar. Però cap a on? No et preocupis. Abraham va començar a caminar. I no li van dir que no seria el final del seu camí. Però si no s'hagués posat a caminar, no veuria el final del camí. Aleshores, jo penso a vegades la fe com en un... Imagina't la carretera en un poble, o aquelles carreteres de les nostres comarques, oi? A la foscor, a la nit, i que només tens les llums curtes del cotxe. I com has de fer per avançar? Has d'anar molt a poc i les llums t'aniran marcant el camí. I si tu et quedes quiet, no veuràs a 100 metres. Però si tu vas avançant amb el cotxe, ja veuràs, cada 10 metres t'anirà il·luminant. I la fe també és això. Una mica a les palpentes tenim una certesa que no és matemàtica, però és una certesa en la confiança en Déu. I com ha dit la Vicky, aquesta fe que ens fa augmentar l'esperança i que ens mou a la caritat. O sigui, és que jo vull fer un bé als altres, però no sé com fer-ho, perquè no sé si ho faig per la fe, no sé si ho faig per sentir-me útil, no sé si ho faig perquè d'aquesta manera, quina recompensa... No, tu posa't a fer, tu mira de fer el bé. haz bien i no mires a quién, oi? O sigui, és actuar i posar-te i creure, fia't, ves anar a missa, escoltar la paraula de Déu, estar amb els germans, combregar i tenir una actitud intentant ser el més bona possible, oi? I això, el Senyor ja t'anirà fent creixent, no?, la teva vida.
És una experiència senzilla, germana Vicky, això que explica mossèn Joan. Com ho veus tu?
Jo crec que una vegada que... Primer, que la fe és un do, però la fe no és dogmes, no es creuen dogmes. La fe és viure. Per això jo la tinc tan lligada a l'esperança, la tinc tan lligada a l'amor. No es poden separar les tres virtuts teologals. És viure ja aquí. Jo, a mi em difereix molt això. Sí, però encara no. Encara no vivim el que viurem. Però ja comencem a viure. I aleshores, per què Jesús va dir allò que els donaré una alegria que ningú els podrà arrasar? Perquè l'alegria aquesta de la fe és ja viure el que viurem. I això dona... No es pot explicar.
Però es pot veure amb testimonis que tu deus conèixer també tanta gent allà, a l'Hospital de Campanya, sí, sobretot, i altres llocs, de gent que potser comencen així una mica dubitatius i a la que es posen a caminar... posen a ajudar els altres, amb una actitud de fe, i van canviant com a persones, en bo i en positiu, no? I mai ho diries, de persones sí. que els veies apartats de l'església o que no poc creien i que, bueno, que eren bastant... portaven una vida una mica més aviat avorrida, fins i tot una certa depressió, es posen a caminar, es posen a fer bé als altres i van creixent, el seu cor va augment.
Sí, perquè també hem lligat molt les coses a preceptes, ho hem lligat molt. Sí, sí. Això ho veiem dels jueus, aquests que tenien tantes lleis i que Jesús va dir hi ha un manament, que és el de l'amor. I aleshores, clar, quan tu dius a una persona si creu, bueno, sí, jo crec en Déu, però no practico. Jo sempre dic, què és el que no practiques? No practiques l'amor.
Quina cara fan.
No practiques l'amor, la caritat dels altres. Bueno, no vaig a missa els diumenges, allà. Això és un manament de la Santa Mare Església, que és una pera que ens tinguin que imposar això, perquè a ningú li obliguen a menjar, ha de menjar. Doncs l'Eucaristia hauria de ser la culminació de l'amor i de... No una obligació.
No, sobretot el descobrir que l'Eucaristia està la font de l'amor, o sigui, perquè que no vagi per obligació, és que ho va per necessitat, com el menjar. Si un sap que hi troba i descobreix que l'Eucaristia, el diumenge, principalment, perquè és el dia que ens trobem tots els cristians, tota la família, i anem, i allà trobes la font de l'amor, és que la gent es mataria per arribar a l'església. Vull dir, hi haurien...
Com, hem posat com un manament, i si no et condenes, sí. Pues, sí, això no funciona.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant ja l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No tingueu por, petit ramat, el vostre pare es complau a donar-vos el regne». Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. Feu-vos bosses que no s'envelleixin. Aplegueu-vos al cel un tresor que no s'esgotarà. Allà els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no fan malbé res. On teniu el vostre tresor, hi tindreu el vostre cor. Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat us dic que s'assenyirà, els farà seure a taula i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Feliços si els troba sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada. Estigueu-nos segurs. Si el cap de casa hagués previst l'hora que el lladre vindria, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.
Un grapat de consells de Jesús als seus deixebles. Ens parla de la providència divina. El vostre pare es complau a donar-vos el regne, de l'almoina, de la vigilància, de la fidelitat, del retorn del fill de l'home, de la recompensa, del càstig, etc, etc. Què hi veieu, doncs, aquí?
Mira, jo veig, si em permets, Vicky, Maria, cal situar. És molt important, quan escoltem l'Evangeli, de situar-lo en quin context estem. Perquè, si no, l'Evangeli pot ser com una píndola o com una cosa, com un meteorit, i és important situar-lo que estem si agafem tot l'Evangeli de Sant Lluc, estem en el camí de Jesús, que porta cap a Jerusalem. Per tant, s'acosten els moments decisius i l'hem de veure en un moment de tensió, el moment decisiu de la seva vida, darrera setmana abans de la Pasqua jueva. S'acosta aquest moment de prova i, per tant, hi ha hostilitat per part dels dirigents jueus cap a Jesús i aleshores Jesús ho detecta, això, no? I en aquest sentit, jo penso que s'han de llegir aquestes paraules de Jesús i escoltar-les quan les exhorta als deixebles, que és preciós, això, No tingueu por, petit ramat. O sigui, realment, què n'és de petit, fràgil, el grup dels deixebles? El ramat, que està guiat pel pastor, que s'estima veritablement aquest grup format per homes, dones, senzills i sense influència ni massa cultura, i aquests són els que Jesús ha escollit, i amb ells els hi demana, I són imatge del nou Israel, del nou poble de Déu, o sigui, imatge també de l'Església, i que els hi confia aquests consells, que deies tu, Maria, que s'emmarca, doncs, en aquesta actitud de vigilància, per tal de mantenir-se ferms en la fe, enfront també de la prova, i estar preparats per les proves. No les hem de defugir, les proves hi són, no ens les hem de provocar, però hi són, i com les hem de viure, i aquí hi ha una actitud de fe, de vigilància, de confiança.
I em fa molta gràcia, perquè jo veig que moltes coses que Jesús havia dit i que tenen, per exemple, l'aquí i l'hora, que és importantíssim viure l'aquí i l'hora, com ho deia Jesús, ara s'ha posat de moda, perquè com que no es viu l'Evangeli, doncs s'ha de viure allò d'alguna manera. I ara hi ha, amb un nom anglès que diu Sedi, doncs aquestes maneres que hi ha de viure pues, psicològicament, el viure aquí i l'hora amb unes... Bueno, si això ho tenim a l'Evangeli molt clar. Viure vigilants vol dir viure aquest moment present, que ens prepara per altres moments, però viure aquest moment present. Això m'ho havia ensenyat a mi des de petita per l'Evangeli. No cal fer uns treballs psicològics meravellosos i pagar per fer aquest programa quan ho tens en l'Evangeli. No, exacte. A vegades ens compliquem amb la vida, la veritat. Que estigueu a punt, i estigueu a punt, que vol dir que administrar allò que Déu t'ha donat, que són dons de Déu. El que a mi m'agrada molt escriure, tinc facilitat per escriure, has d'aprofitar i escriure. El que tinc facilitat per una altra cosa, per pintar, per cantar, doncs, i viure el moment present amb tot el que Déu t'ha donat.
Exacte.
Això, petit dramat, feu allò que teniu i Déu et trobarà en aquell moment precís, perquè és el teu moment, el que vius cada dia. Això és...
És fonamental,
senzill.
Però això és un do, també és un do, però que hem d'anar treballant, perquè els dons són com els talents que hem d'anar treballant, no els podem tenir guardats, no? I després, jo penso molt important, que la nostra vida té un sentit en Déu, sigues creient o no sigues creient, té un sentit en Déu, malgrat els fracassos, malgrat les incomprensions, malgrat els moments d'hostilitat, de feblesa, de patiment. L'altre dia una senyora em va dir que li porto la comunió i em va dir que la seva neta, que té 21, 22 anys, estava desfeta perquè el nòvio l'ha deixat. I estava desfeta, que ja no volia viure, que ja la seva vida no tenia cap sentit. 21 anys, Vicky, i el nòvio l'havien deixat, i jo com t'entens, portaven junts. Portaven 2 mesos junts. De relació, no?
De festeig.
I estava ja enfonsada i tot això. I clar, nosaltres com hem de viure els moments de fracassos? I hem de valorar aquesta noia, que evidentment viu la tristesa d'un desamor, que això també l'hem viscut tots. Sí. I això ens fa madurar, això ens fa créixer. I la malaltia, i la situació de precarietat laboral que estiguis vivint, una situació de desunió familiar, una situació de trasbals per la mort d'algú, o no sé, qualsevol accident, evidentment que és dur i no és fàcil. Per això ens hem de recolzar els uns als altres i veure que la vida té sentit en Déu de manera global. I Déu et salva també i t'ajuda i t'acompanya en el moment de fracàs i en el moment també de bondat, en les penes i les alegries, en els fracassos, en les tristeses, l'enfermedat, vull dir, tot.
Sí,
I la vida l'hem de veure sempre globalment, no l'hem de veure només puntualment com una circumstància, sinó l'hem de veure sempre en perspectiva.
I després també jo veig que nosaltres tenim en la nostra cultura la mort és un tabú terrible. No és, per això, trobar-nos en el moment, vol dir que en cada moment està trobat Déu, però també és el moment de la mort. I el moment de la mort vindrà quan menys ho esperem d'una manera o d'una altra. Però tampoc això és per viure angoixats perquè pensem en l'altra vida d'una manera molt negativa. Això crec que és de la nostra cultura i altres cultures que no. que la mort és l'altra banda de la vida, no?
Jo no sé si ho has experimentat una vegada, però per mi és un dels moments més impressionants, a mi també del ministeri sacerdotal i com a persona també, quan estàs acompanyant una persona en els últims moments de la seva vida i que té la gran sort de poder tenir lucidesa a l'últim moment, uh-huh. i com aquesta persona t'està animant a tu i t'està dient, jo ja tinc ganes de trobar-me amb Déu i després de la meva vida, llarga vida, o no tant, normalment a persones que han tingut una llarga vida, i que et diuen, donaré records seus quan arribi al cel i espero que ens tornem a veure, eh? I sí. M'anima a mi. Sí, ella no, aquesta persona no està trista, sóc jo el que està per la separació. Sí. I com això ens dona un testimoni de fe, no?
Jo, una persona que... curiosament, no, precisament no he estat al costat d'aquestes persones, però he estat durant 31 persones que van morir als meus braços, però del sida. I encara aquestes persones que havien viscut de la presó de la delinqüència, aquestes persones també en aquell moment han tingut un moment de lucidesa, de Déu, d'experimentar. Tinc tantes aventures aquestes, que les he escrit a moltes, i m'han ensenyat que la mort és el final de la vida i el principi de la vida veritable. I això ho vivim molt malament aquí. I s'ha de viure amb aquesta alegria tan gran. A mi em va ensenyar molt això.
Sí. Per què creieu que es viu tan malament aquesta expectativa segura de la mort? Per què creieu que hi ha darrere? Manca de fe, por, desig de viure només el que toquem i palpem, que no hi ha esperança en un món futur perquè per la formació que hem tingut, perquè ens hem deixat anar. Què veieu?
Mira, ara per exemple, jo ara he arribat amb taxi, perquè se m'ha espatllat la moto, i he hagut de venir taxi. I el taxista, jo li explica que venia aquí a Radio Estel, i m'ha explicat coses que surten de converses de taxi, i m'ha dit, és que el que nosaltres teníem fa bastants anys, no ho tenim ara. Ara hi ha més progressos, ja, la tècnica ha avançat, tenim unes capacitats tecnològiques impressionants, però el cor humà continua estant per treballar. Aleshores, tota la qüestió de respecte, tota la qüestió de delicadesa que hem de tenir amb els altres, això, tenim un món en què ens ven, què ens ven aquest món? Disfruta el moment, aprofita totes les ocasions per passar-t'ho bé i tot això, mira de guanyar-te bé la vida, mira de tenir, si pots tenir la teva casa, el teu cotxe, el teu pis, les teves vacances, això que ningú t'ho tregui, no? I ens preocupem excessivament per això, que no és que no siguin coses importants, també s'ha de gaudir de la vida, però ens oblidem moltes vegades de detalls que són fonamentals,
No, i després ens hem acostumat a tenir-ho tot a la base, o sigui, que jo puc entendre-ho tot, però aquí no.
I Jesús ens ensenya a viure l'experiència de la feblesa, també.
No hi ha espai i temps, i per tant, sense això no podem pensar nosaltres.
Exactament.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Gemana Vicky Molins, per la participació en el programa, i també a mossèn Joan Novak per aquesta tertúlia que hem mantingut amb la germana Vicky. Us espero diumenge vinent, si us va bé, aquí al programa. Gràcies.
Serà un plaer, gràcies a vosaltres.
Gràcies. I també gràcies als nostres oients, perquè són fidels a Radio Estel i aquí al programa La Taula de l'Evangeli, que és una producció dels serveis tècnics de Radio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I diumenge vinent, com deia, ens retrobem aquí. Recordem que la nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.